El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, l'última tertúlia de l'any, amb companyia avui del Joan Ramon Armadàs, de la Maria Sansa, de Josep Maria Balcells i del Pasqual Lussó. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia. I bon Nadal.
Última tertúlia de la temporada, de fet, i tenim el país, els països, ja en funció d'això de la interpretació de cadascú.
Potes arriba.
Sí, això, potes amunt, deia el Josep Maria Balcells. Després de les eleccions, ara us preguntaré una mica de com, que en feu una mica d'anàlisi, una pinzellada de les eleccions de diumenge, però també... Atès que comença el Nadal, jo no sé si ja teniu preparada la carta als Reis, la carta al Pare Noel, o teniu preparat ja el pal pel tió. Com ho teniu això del Nadal?
El Nadal bé,
sí?
Nadal tranquil, no?
Familiar, íntim?
Molt familiar, passeu. Massa familiar a vegades.
Clar, que les tertúlies...
Com a mare de família, com a cuinera...
Com a mare, com a àvia, com a cuinera, com a tia...
Com a senyora, sobretot, eh?
Dic que les tertúlies, per exemple, no, que fem aquí a les 9 del matí a Coda.cat, segurament tenen la seva versió aquests dies. Perquè, a més, l'ambient també dona per fer tertúlies i sobre taules interessants, no? No sé si vosaltres aparqueu una mica el tema o això... Bueno,
a casa meva ja durant l'any cíclicament hi ha tertúlies enceses sobre com va el país i com el solucionarem entre diferents membres de la família, i sí, és una conversa habitual a la taula i a la sobretaula, fins que normalment la meva mare o la meva germana diu ja hi ha prou de parlar de política, però a vegades també s'hi poden, tantes vegades, però hi ha un moment que diuen ja prou, ara anem a parlar del temps que farà o de què farem el segon cap de setmana, però sí.
Però segur que el dinar de Nadal aquest tema sortirà...
Sortirà.
Totes les...
Tenint les dues cambres de representació empantanegades com tenim, està clar que... Jo no recordo un Nadal sense governs a cap de les dues bandes.
Què feu? La càmera baixa el 25 de Nadal i el Senat el 26 a casa, o...?
Imagino que ho discutirem tota la vegada. Com deia ella, segons el dia hi ha més o menys família, la conversa es pot traslladar a Sant Esteve sense cap problema.
A casa meva, com que la maniàtica de la política sóc jo, fonamentalment, no parlem de política.
Tu tens el faristol a la taula.
No.
És inevitable a casa meva.
No, a casa meva no. Saben molt bé que o dinen o no parlen de política. Si no, no dinen.
A casa, molts matisos contradictoris, però pacíficament. És a dir, és un debat, un enraonament tranquil, però amb discrepàncies de vegades profundes.
Sí, jo, la primera cosa és la presència física, perquè la presència física, nosaltres almenys, sort que tenim, a Catalunya tenim Nadal i Sant Esteve, perquè llavors sempre m'allò, no que em toca que els sogres, no que, i un any toca amb una banda el Nadal i l'altre el Sant Esteve, vull dir, o sigui, i aleshores es reparteix una mica més la presència física. Els que només tenen el Nadal, pot ser que hi hagi pares que passin el Nadal a matrimonis tots sols, i l'any següent que passin amb tota la familiada. I pot ser, bueno, donen... Per tant, sort que tenim dues festes i quan no...
Home, i aquí celebra la vigília també, a la Nochebuena, que diuen en castellà.
Nosaltres no...
No, hi ha moltes famílies que celebren també la nit de Nadal, llavors tens el que deies, tres moments per repartir-t'ho, i si a més li sumes Reis...
La nit de Nadal, abans... Aquí a Catalunya, jo recordo celebrar-la molt perquè anaves a la Missa del Gall.
Exactament.
Quan estàvem a la coral, anàvem a cantar la Missa del Gall i després feies el piscolabis a casa. Això ho feia, jo a casa meva recordo sempre haver-ho fet.
Sí.
Però celebrar allò la noche buena, aquella sopars i això...
Eren quatre torrons i tres neules i d'allò.
Jo una vegada vaig anar a casa d'uns amics d'ascendència andalusa. Clar, vaig descobrir... Però els pares són gallecs i tampoc és tan...
Fan la nit de Nadal també a Galícia.
Depèn, em sembla que no és massa habitual.
Però Andalusia
va ser una festa fins a les 5 del matí. En família, perquè érem convidats, anàvem amb uns amics...
I el dia següent Nadal.
I el dia següent Nadal, i tots a taula preparats. Però em va semblar una jarana impressionant, m'ho vaig passar superbé. És una altra història.
Això la primera és el que dic de la presència física, que sort que ho podem anar repartint i així no estàs mai sol. I el segon tema és que realment crec que Nadal tradicionalment és un temps de concòrdia, És un temps de que jo crec que està bé que hi hagi alguna època en què diguis, bueno, pues anem tots bé, etcètera, etcètera. Però, clar, és probable, no és probable, perquè jo estic d'acord amb el que diu el Josep Maria, de que pots debatre de tot, però sense animadversió, sense que hi hagi... Però es veu que hi ha famílies que sí que, no sé si arriben a les mans o no, però que les posicions són tan encontrades que d'allò... Però crec que el que ha de presidir tot això és un dinar de concòrdia.
Jo això, hi ha dues coses a dir. La primera és que, per exemple, per posar exemples, la Inés Arrimadas té un sí? xicot que és independentista. És una prova més de que l'independentisme o el no independentisme no trenca famílies. Home, i el Mariano Rajoy l'altre dia li van fotre una castanya un semifamiliar seu, per tant no sé quines coses trenca més famílies, la dreta o l'esquerra, l'independentisme,
parent de la dona, em sembla,
parent de la dona, era familiar polític.
Aquí a Sant Cugat la Maria se'n recordarà que el Martí Vilaró estava casat amb
està casat
la companya seva, o està casat amb una senyora del PP.
Sí.
I ell era d'Esquerra Republicana.
Bueno,
no. L'Arrimadas...
Des de fa molts anys és socialista, el Martí Vilaró.
Ah, perdona.
L'Arrimadas deia, l'Arrimadas i el seu xicot, que és un exemple que també doncs, es va fer públic, aquestes dues posicions, també deuen fer el seu propi cara a cara, i és això, i passa a moltes famílies, sí. I aquí veu inclús conflicte amb això, jo crec que és el més natural discutir-se, i si no, no és...
Conflicte
si no.
O capacitat de parlar de les coses, doncs, amb un to doncs, sense que hi hagi trencadisses.
Jo sempre defenso que la política és precisament això, és debat i diàleg.
Exacte.
I és igual, i pots estar absolutament en contra d'aquella persona, de la seva manera de pensar...
Però sí que estem en un moment apassionant, vull dir, que és dilemant moltes coses, vull dir, no és allò el blanc i gris i tal, sinó aquí és blanc-negre i veure què passa aquí, què passarà diumenge a Sabadell, què va passar diumenge passat a Espanya, i tot això està així, a l'aire.
Temps de concòrdia, deia el Pasqual Dussó, el que necessitaran segurament aquesta concòrdia tant a Madrid com a Barcelona. Madrid, com ho veu veure diumenge? Més o menys el que anàvem dient tot s'ha complert, vull dir que tampoc vam fer grans profecies, vull dir, el PP perdia la majoria absoluta, alguns pensaven que no baixaria tant i que tindria tantes dificultats per formar govern, perquè les té ara mateix, i es repeteix la història de Catalunya. Vull dir, tenim...
Sí. Per primera vegada, diguem que hem vist al Parlament espanyol el que estem molt acostumats a veure al Parlament de Catalunya, que és que no talla el bacallà només dos partits. Això ja aquí, ja al Parlament de Catalunya, ja fa uns anys que ho hem vist, ho vam veure, diguem, per primera vegada, quan va haver-hi el primer tripartit amb Pasqual Maragall, que va ser la primera vegada que una coalició de forces que no havia guanyat les eleccions va agafar el govern. I ara és possible que això passi per primera vegada a nivell espanyol, però que tampoc és una cosa estranya. Aquí el problema és que ho hem vist poc, però si tu mires el mapa d'Europa, està ple de països governats amb coalicions de diferents forces, i és més, és la majoria de països europeus que estan governats d'aquesta manera.
Sí, però jo sí que em creia, la veritat, a mi em va sorprendre una mica el resultat final. És a dir, jo em creia que no hi hauria un bipartidisme tan net com fins ara, però que continuaria havent-hi una dreta i una esquerra bastant equilibrada, en el sentit de PP i Ciudadanos farien un mix que no sabien ben bé per on es podria decantar, i Podemos i PSOE l'altre costat. Però resulta que no, que Ciudadanos no ha acabat d'arribar tan amunt com les enquestes o els sondatges preveien. Llavors això ho ha complicat, perquè avui no... La dreta-esquerra no se sap ben bé, no sumen ni els uns ni els altres, ni l'esquerra ni la dreta, i llavors necessita no només un acord a dos, sinó que com a mínim una cosa a tres, com a mínim. Sí. I aquesta és la història i la dificultat. L'altre tema que a mi, doncs, no sé si s'ha remarcat prou darrerament, que en les eleccions espanyoles, normalment, hi havia sempre els grups, diguem-ne, nacionalistes, sigui PNB, sigui Convergència i Unió, que acabaven de cantar les aliances i ajudava doncs, aquesta governabilitat d'un o de l'altre. I en aquests moments la impressió és que no pinten res, o de moment. No sé si
podríem pintar,
després,
però no s'hi posaran.
No, però de moment la cosa està així. Per tant, la cosa està de dir, veure si el no de Pedro Sánchez, que ha dit d'entrada, doncs no...
No d'entrada,
si això es mantindrà, i llavors això pràcticament vol dir que anem a unes altres eleccions. Jo dubto que en Podemos puguin, perquè doncs, em sembla que ha quedat molt clar que Podemos manté l'aposta de la consulta a Catalunya, i això ho hem de valorar moltíssim des de Catalunya, perquè a vegades s'ha despreciat aquests que no són res i tal. Jo penso que per primera vegada un partit espanyol condiciona la governabilitat d'Espanya a un repte de Catalunya, vull dir, està al centre del debat polític en aquest moment.
La Maria, la Maria després el Pasqual.
Jo reivindico, i em sembla que ja ho he dit altres vegades, que s'ha de canviar la llei electoral a aquest país, perquè Izquierda Unida ha tret un munt de vots a tota Espanya i ha tret dos
diputats.
Per tant, algú falla aquí. Vull dir, no sé, no sóc qui per dir com s'ha d'arreglar la llei electoral, però és evident que és injusta. És injusta amb els partits petits.
Ja, però aquesta injustícia podria també jugar en contra dels partits, diguem, territorials, perquè, posem pel cas, si posem una circunscripció única, Izquierda Unida, que has tingut, vaig veure un quadre l'altre dia, més de 10 diputats, però clar, se't queden sense diputats al PNB, se't queden sense diputats a Esquerra, se't queden sense, clar, a Coalició Canària, totes les...
Jo no sé com s'ha de resoldre, però que hi ha un cert
desequilibri
territorial...
De representativitat.
Però llavors també estarem, i això també es discuteix aquí a Catalunya, si fem que tot arreu compti igual, perquè clar, el vot de Lleida... per persona val més que el vot de Barcelona.
I tant.
Per això, però com arreglem això sense d'alguna manera menys tenir la maldita perifèria, perquè jo, perifèria sempre mirant la capital.
Jo crec que, no sé, llegint una mica la llei electoral alemana, per exemple, ho té bastant resolt el tema de les perifèries. Millor resolt que nosaltres aquí, però bueno... Com que jo no ho he d'arreglar...
I com que no s'ha posat d'acord mai?
Mai.
No, perquè és el que dèiem, és la llegenda normana de solucionar. Això ja el concordat amb l'Església Catòlica, que tothom ho critica abans de les eleccions.
I tots ho porten al programa.
Els que volen canviar, però després
llei electoral catalana, l'han portat fa 3 legislatures. I ningú...
No, jo només volia dir que... Em fa la impressió, volia dir 3 coses. Em fa la impressió de que... la llei electoral, o sigui, els desequilibres que es produeixen a la llei electoral és empíric, o sigui, jo crec que llei electoral assegut sobre la d'allò per dir, no, home, podem fer no sé què, que els territoris no perden, però només és després d'haver fet les eleccions i després d'haver d'allò, quan dius, ostres, això és injust, a veure si que, anem traient per aquí, i jo crec que només l'experiència, només el foc real, el foc real, per dir-ho així, és el que després diu si la llei és bona o dolenta. Asseguts a la taula, el paper tot ho aguanta. I dius, home,
només es pot resoldre immediatament després d'unes eleccions. Si esperes una mica més, ja fas el càlcul de la
calculadora. I això no passarà perquè el que guanya ja li està bé.
També. Llavors,
que no ha guanyat ningú, igual s'ho fan mirar.
Jo volia dir que venint cap aquí, i vosaltres ho podeu veure pels carrers, veus els cartells encara de la campanya del PSOE i posa baix, Echemos a Rajoy. Sí. Home, evidentment, si posa Echemos a Rajoy com a consigna...
Pues echemos-le.
Pues crec que ho té molt
però
complicat.
Però passa això, la solució per fer-ho a la portuguesa? Com que no, precisament avui tenen algun que altre problema. Però a Portugal, tota l'esquerra, per exemple, van fer fora Passos Coelho amb aquell guirigany de partits. Sembla que són 5 formacions.
Això implicaria, per això, que Ciutadans hi estigués d'acord. Perquè sols no podran i necessitaran com a mínim algun tipus de...
Però és el que deia abans el Joan Ramon, sembla que ho deies tu. Els països nòrdics, sobretot, o Holanda, estan molt acostumats a pactes a 3, a 4 i a 5... Perquè hi ha moltes forces polítiques, sí, però no tenen unes eleccions, aquests països no tenen unes eleccions cada any,
cada 3 mesos.
Tots aquests països estan molt acostumats a que hi hagi forces petites, jo què sé, de la pagesia, de no sé on, que dona suport a una força que no té ideològicament res a veure.
Pasqual.
Jo, respecte als resultats de les eleccions, la primera cosa que veig ara és i de que se n'enfotien, que aquí a Catalunya no sé què, dir, bueno, potser ara les risses les tenen per ells mateixos. La segona cosa que volia dir és que la nit de les eleccions Ciutadans estaven tots molt somrients, però jo crec que el somrís era un pèl fingit, vull dir, o sigui, no... es veia que estaven actuant, però ells va, personalment pensaven treure molt més, i crec jo, per les cares que posaven, només dic les cares que vaig veure per la pantalla. I la tercera és que Podemos, el que fa amb això de, la, de Catalunya, jo crec que és una estratègia, i per mi molt intel·ligent, per desmarcar-se del PSOE, perquè si no, o sigui, per desmarcar-se del PSOE, si no, molta gent diria, bueno, l'esquerra i la dreta, i no sé què, i no sé quantos. I crec que això ha sigut una estratègia hàbil per dir que no som tots el mateix.
Sí, però fixa-t'hi, la meitat, si no recordo malament, dels diputats de Podemos venen d'aquesta mal anomenada perifèria, de sí, Catalunya, País Valencià, Euskadi, Galícia.
València.
Per tant, aquí vaig al que deia el Josep Maria, que és normal que en aquest cas la seva eina de negociació màxima sigui això passarà per un referèndum a Catalunya o no passarà. Ara, dit això, que està molt bé i és molt lloable, és una proposta que té zero possibilitats de triomfar.
Efectivament, sobretot amb una majoria absoluta en el Senat i, per part del PP.
Correcte, i igualment, aquest hipotètic referèndum, no cal que el PP tingui majoria absoluta, però perquè te'l tirin enrere. Perquè tant el PP sol ja pot bloquejar, i és més, el PSOE en cap moment s'ha mostrat ni molt menys partidari. Per tant,
hauria de tenir menys de 116 diputats, se'n sembla?
Com, perdona?
Per poder bloquejar-ho directament amb 116 diputats ja en tindria prou,
no,
diria.
Bueno, depèn, perquè segons com et miris, perquè si calgués una reforma de la Constitució, que això està per veure, perquè jo crec que no cal, però si calgués, necessites el PP, tant sí com no.
Sí.
Però és que no només el PP no vol, òbviament, sinó que el PSOE en cap moment s'hi ha mostrat mínimament partidari.
Josep Maria.
Dues coses. Si es mantenen els resultats actuals, realment, amb la majoria absoluta del Senat, aquí doncs, no hi ha cap canvi que valgui. Però sí que hi ha constitucionalistes que diuen que sense el canvi de la Constitució sí, la consulta a Catalunya és possible de fer. Si hi ha, llavors, l'aliança es té una majoria parlamentària que hauria de fer-se amb Podemos, PSOE i els grups, diguem-ne, nacionalistes.
I sumen? Tant,
sumen. Perquè fan majoria absoluta. Fan majoria absoluta. Llavors, això per una banda. Per tant, doncs, viabilitat hi és. Ara, jo penso una cosa. Jo penso que a França, per exemple, el tema de la segona volta, a mi em torna a venir al cap. És a dir, és una manera de resoldre. Si els partits polítics són incapaços, en aquest cas, anem a una segona... I el sucedani de la segona volta són unes noves eleccions. Que és a dir, que ho decideixi la ciutadania. Uh-huh. És a dir, aquí hi ha hagut uns empats, una impossibilitat de que ells, les forces polítiques com a tals, pactin, que sigui la ciutadania que acabi dient, doncs, per aquí o per allà.
Però això ara mateix no ho tenim contemplat. A la llei, a les lleis que no, vigents no, no està contemplat. No, per tant, és que ens hi pot volta...
portar, però és que ens hi pot portar...
Sí, la segona volta seran unes noves eleccions. I no se li dirà segona volta, ja t'ho dic
no,
jo.
No, ja ho sé, però jo... vull dir que seria el sucedani, deia jo, de la segona volta.
Jo, per mi, el que diu el Josep Maria no és només per fer més operatiu o per fer operatiu el que hi hagi un altre govern, sinó que jo trobo que és molt més democràtic, perquè és el poble el que finalment elegeix el president en la segona volta. La primera és un intercanvi de favors i tot aquí.
De postures,
però amb sessions, amb concessions, amb no sé què, i en canvi d'aquesta manera diu, bueno, a veure, al final només en queden dos, doncs jo voto amb aquest, i crec que és més democràtic el balotatge o la segona volta, com vulgueu dir-li, que no pas el trepitxeo entre les, el cambalatge entre les...
Sí, però aquesta és la meva opinió. Si ja ens costa fer una llei electoral, entre cometes, sí, normal, segons el que tenim, ampliar no, el tema per fer una segona volta no està ni molt menys el guió.
Però fixa't, Joan Ramon, aquí el que passant a Catalunya està en mans no de la ciutadania, sinó de la CUP.
De 3.577.
3.500 IACAPs que decidiran si anem a eleccions o no anem a eleccions.
A mi això em sembla fantàstic per una cosa. Bueno. Perquè, no, us explico per què. Justament aquests dies veurem que a les taules la gent es queixa perquè, clar, jo això, jo l'altre, a mi m'agradaria això, a mi m'agradaria l'altre. Ara veurem realment com 3.500 persones militant en un partit i participant activament en política, són capaços de ser el futur d'un país. I a mi això em sembla fantàstic, democràticament fantàstic.
Bueno, jo democràticament no ho sé, però...
No, però just. Correcte, just. Bueno, fantàstic, home. Està clar que la ingovernabilitat no agrada.
Però 2 milions de persones que van votar una cosa...
No, però és que no és enfront. Pasqual, clar, lamentablement aquests sí, 2 milions
els,
de persones
però Joan Ramon, o aquests, va, els
que va votar 1,6 milions que va votar Junts pel Sí no són suficient per governar, per tant en sí, aquest cas necessitaran els altres 300.000 i aquests altres 300.000 que han votat a la CUP no decideixen els 300.000, perquè tu aquests 300.000 d'alguna manera diposites la teva confiança en el partit i el partit ara mateix deposita la seva confiança en la militància, que són 3.500 persones.
Deixeu-me fer...
I a mi em sembla una cadena, diguem, democràtica molt, molt, molt justa, com deia ell.
Un detall, que a part de que s'havia de fer un lloc, sí, després a Girona, després a Sabadell, perquè no tenen prou... Però hi ha una cosa molt concreta, que la quantitat de gent que es va apuntar n'han hagut d'eliminar 500 dels que van demanar de participar en aquesta assemblea de la CUP. Llavors, jo em pregunto, eren infiltrats que anaven doncs, a condicionar la votació i la solució que van tenir, van dir, només accepten com a participants en aquesta assemblea els que porten l'aval directe de les assemblees locals. És a dir, qualsevol persona que vulgui participar necessita un aval, no... El que s'hagi volgut apuntar...
4.022 inscrits que han eliminat. I ser militant o...
No.
Sí.
No cal militant.
Bueno, militant o ara no sé com en diuen, però ja o sigui...
El que passa...
Són gent que està vinculat i que d'alguna manera va a les assemblees i que paguen, sigui on sigui,
però hi havia 500 que estaven apuntats, eh?
Sí.
La primera xifra, el que diu el Juanmi...
4.022. I n'han quedat 3.577 després d'eliminar duplicats.
És normal, jo si estigués apuntat també voldria anar-hi. Aquest... Sí, és el que estem dient, estem decidint el futur
sí,
del país.
Però hi podria haver molta gent de Junts pel Sí que s'haguessin apuntat per fer-la cantar.
Home,
no serem càndids, eh?
Han hagut de confirmar aquests 3.577 les assemblees locals directament.
Clar.
Amb la confirmació directa.
Ara, d'aquí a hipotètica infiltració o espionatge en Junts pel Sí.
Hombre, en aquest política
fenomen,
això, mare de Déu.
Aquest fenomen ja l'hem patit.
Perdoneu, però això és un sketch de Polònia. En què sortia el Junqueras, l'Artur Mas, ens l'ha anat com en Palestina.
Clar,
sí,
és veritat.
Aquest fenomen l'hem patit ja reiteradament en les primàries que fem en el PSC, moltíssima gent que només l'hem vist el dia de votar com a simpatitzant i a més moltíssima gent que jo conec del poble que sé que vota i milita en altres partits, eh? Vull dir,
però, aquesta militància o simpatitzància s'ha de tenir controlada i em sembla normalíssim.
Firmaven hasta papers dient que estaven a favor de...
Però, a veure, la manera de vincular-te.
Però com, no, és que a mi m'al·lucina que hi hagi gent que es dediqui a fer això. Perdoneu-me, però... Però després, no m'estranya algunes actituds que veien després en les esferes més altes.
No m'estranya.
Sí, per amistats personals, però no és just, és injust.
I no només amistats personals, perquè fins i tot a nivell local el que t'està jugant és potser 4 anys de cobrar 1.800 euros al mes. És això el que t'està jugant. Per tant... si jo sóc, i no estic acusant a ningú, però si a mi m'agrada la manera de funcionar model El Padrino, doncs...
Vine, home.
Si a mi m'hi va 1.800 euros al mes durant 4 anys, potser sí que deixo el cap de cavall al llit d'algú.
Sí, però millor sense interessos econòmics directament, sinó polítics.
Sí. Una cosa no treu l'altra.
Com ha quedat a Sant Cugat el tema? Democràcia i Llibertat va guanyar les eleccions a Sant Cugat en ser la principal força de bona part del centre de la ciutat, Valldoreix i Mirassol, en canvi, va patir pitjors resultats a l'entorn de la plaça del Coll, Sant Francesc i la carretera de Cerdanyola. En Comú Podem va ser segona força a Sant Cugat durant un moment de l'escrutini, recordeu que anava encapçalant el recompte.
Parla de xifres, gràcies... tens la xifra total?
Gràcies, no, 10. Tinc el
jo
mapa...
Jo tenia aquells 10.000.
Sí,
el... En València, 8.000 Podemos...
Ara te les dic, repassem els barris sí. I de seguida us dic els totals que de memòria, evidentment...
Bueno, en tot cas, a Sant Cugat continua mantenint-se el que era o és Convergència com a principal força, que sí. Aquí no canvia res des de fa molts anys.
Sí, però,
sí que és veritat que en aquestes eleccions...
se li apropa.
Sí, s'apropa i vaja.
És molt... És
també passa que a les eleccions generals...
Sí.
Eren les vegades que quan això havia passat històricament passava el PSC per davant.
Sí.
Per tant, és veritat que en aquestes eleccions molta gent, i a Sant Cugat també passa, es comporta diferent que les municipals o a les sempre, eleccions del Parlament.
A totes les eleccions, sí. I si no, i mira, tens pobles que t'ho demostren d'una manera sí. claríssima, a Rubí i Sabadell. Sí. A Rubí i Sabadell, a les generals sempre guanyava el PSOE, a les municipals guanyava Iniciativa o el PSUC, i a les autonòmiques guanyava Convergència, sempre, històricament.
Sí. I a Sant Cugat, a més, que també ha passat a altres llocs, però li hem de sumar un condicionant, que és que no presentar-se a la CUP, que a Sant Cugat, si no recordo malament, són uns 5.000 vots, clar, sí. Aquests 5.000 vots, hipotèticament, els que hagin votat, s'han anat altres forces, m'imagino que d'Esquerra. Per tant, això s'ha hagut repartir entre en Comú Podem
i Esquerra
Republicana.
Sí.
I jo crec que fins aquí, perquè no m'imagino algú de la CUP votant el PSOE.
I Unió estava separada.
I sí, però i vaja,
rebaixa.
Unió que ha votat a Sant Cugat, 500 persones?
No, 1.000 i pico.
1.500.
Mira, 1.458 persones. Com us deia, a Democràcia en Llibertat, Democràcia i Llibertat, aquests 10.092 vots, al centre majoritàriament, en Comú Podem, va ser segona força, Sant Cugat, gràcies a les victòries a la Floresta, a les Planes i al barri del Monestir, i aconseguir la segona posició amb Valldoreix, un total de 9.090 vots. A Esquerra va ser tercera força en bona mesura per la implantació al centre de Sant Cugat, els republicans són primera força a l'entorn de la plaça Pep Ventura, al Mercat Vell, i són la segona a altres punts del centre amb un total de 8.300 vots. Ciutadans va convertir-se en la primera força unionista a Sant Cugat, això es deu a la victòria de les zones com a Can Fontanals i segones posicions a Mirasol, Can Gatxet, Can Trabal i l'Eixample Sud, que aquí hi hauria un canvi respecte a altres eleccions amb el Partit Popular.
Clar.
Era una zona i aconsegueix uns 6.600 vots, Partit Popular es queden 4.900, Partit dels Socialistes 3.500 i el PSC va caure a sisena força amb l'impacte d'en Comú Podem a barris que havien donat suport tradicionalment als socialistes, com és el del Monestir. Mm-hmm. Els millors resultats del PSC han estat les segones posicions a les Planes i part del barri de Sant Francesc. Aquest és el mapa de Sant Cugat de diumenge.
Com veiem, que ja ho havíem vist a altres eleccions, en gran mesura, Ciutadans substitueix el PP, o no el substitueix, però li pren el testimoni de l'unionisme, com més dit, i en Comú Podem, o Catalunya Sí que es Pot, o com se li digui a les eleccions que toquen, van guanyant terreny al PSC, que a les eleccions del Parlament de Catalunya no va ser tan gran aquest de guanyar el terreny, però sí ho va ser a les municipals, i ara ho torna a ser a les eleccions al Congreso de los Diputados. Com a mínim a Sant Cugat ho estem veient així, perquè el PSC és l'última força, si no vaig equivocat. No,
sí,
en
la força.
I el Comú Podem és la segona. Per tant, segona. El que està clar és que les esquerres no independentistes, deixem-ho així, tot i que no independentistes.
Però
no anti-independentistes.
Val, també. Sí, però en aquest cas l'esquerra no independentista opta principalment ja no pel PSC, sinó per en Comú Podem.
En Comú Podem, que agafa també tots els vots d'Iniciativa sí. i del PSUC, sí, que Sant Cugat sempre ha tingut bons resultats.
Sí. I la pregunta és, el cap de llista que trien fa té alguna incidència en tot això? Perquè tu vas dir en l'esquerra, a la dreta i tal, o sigui, no són seguidors del cap de llista o no són...
Home, així com a les eleccions del Parlament de Catalunya, jo crec que triar Lluís Rebell no va ser una bona tria. També penso que Xavier Domènech no és que fos una tria especialment encertada, el que passa que la diferència...
Rufián, sí.
Pues mira que Rufián.
Sí, jo Rufián... No, en sèrio, el veig una tria més encertada, però un moment, t'argumento per què. Què passa amb aquestes eleccions? Que s'ha implicat molt més la de Colau, que és la que sí que penso jo que té l'efecte mediàtic, que en gran part, no sé quina part, no m'atreveixo a quantificar-ho, però sí que veient la diferència amb el que va passar a les eleccions al Parlament de Catalunya, es veu clara que si implica potser la de Colau, la cosa ajuda. Sí, i també penso que la campanya que va fer el mateix Pablo Iglesias, perdona, venint a Catalunya com si fos ell el gran salvador, ara ja no ho ha fet tant, hi ha hagut un canvi de discurs que també penso que això ha ajudat. I dit això, i fent un canvi d'anàlisi de candidats, Francesc Homs era un candidat pèssim, ho sento molt, però pèssim, perquè, una, es veu com un dels artífexs de la vella política, que no està gens de moda, amb bastant poc carisma pel meu punt de vista, i amb un discurs que no trempa. En canvi, Gabriel Rufián el trobo que és una mica el contrari d'això, una persona jove, que en aquest cas tampoc ha tingut molt de temps de cremar-se perquè fa, que no fa ni un any que corre, diguem, per les tertúlies i súmate, que més, més que ell sol, el tàndem amb Joan Tardà és un tàndem que...
L'han ajudat molt, el Tardà i el Junqueras li han fet la... perquè és, és a dir, el carisma del Rufián, va, no sé jo quin...
No, però carisma, carisma o no, però jo penso que la personalitat, i la comparo amb totes les salvant totes les distàncies, amb el David Fernández, que no són gent histriònica, no són gent... No, però que vull dir que amb un to de conversa baix i sense aixecar el to a veu i dient les coses clares...
David Fernández és una mica histriònic, la veritat.
Bueno, amb alguns moments, però...
Aixecava la sabatilla.
Sí, és veritat.
I amb més, però, amb més pòsit intel·lectual.
Segurament, segurament, però en tot cas el tàndem ha funcionat bé, i la prova és que els independentistes majoritàriament han votat Esquerra
Republicana.
Perquè
no hi havia la CUP. La CUP ha agafat molta part de Convergència, o de, perquè, doncs, per definir-se d'una manera més clara, i ha agafat part de la CUP, i aquí s'ha alimentat. Si hagués hagut un altre mapa, doncs segurament no es veuria tant.
No, no, i probablement, no sé, hipotèticament, si al lloc del Gabriel Rufián haguessin posat el Junqueras, doncs potser els hagués anat millor.
O el mateix Tardà.
No, jo ho dubto.
Per cert, el Junqueras s'ha plegat d'alcalde.
Sí, sí.
Avui. No sé per què, per això.
Bueno, hi ha rumors perquè els possibles feines que tingui ara d'aquí poc.
La veritat és que és l'únic ajuntament, dels pocs ajuntaments del Baix Llobregat que no té penjada l'estelada,
Però és que a més
tampoc s'hi dedicava massa a l'alcaldia, es veu.
A més va perdre, o sigui, en aquestes eleccions generals...
És que governaven Podemos.
Bueno, i ells van perdre. Jo la lectura que faig d'això, ell diu, i em sembla molt normal que la versió és oficial, sigui per poder-se dedicar al procés, que això necessita tal, però jo penso que aquest deu veure clar que la CUP votarà que sí.
O que no, i ell haurà d'anar al capdavant sense anar junts ja en unes altres eleccions, probablement no anirien junts pel sí,
no,
que anirien separats, i per tant ell haurà d'encapçalar llavors
una això,
alternativa.
Sí, una altra lectura, em sembla molt bé.
Jo segueixo pensant que hi haurà pacte, eh? Hi haurà acord, i aquest diumenge es desencallarà...
Són les teves ganes o perquè...
No,
sumes...
però el pacte jo des del, per... des del principi no ganes, jo m'ho miro des de fora, no tinc cap... Ara, penso que... Des del principi de les eleccions, la CUP, ara que és el que sempre tinc la pilota al seu...
Si
el...
fa pacte, se suïcida la CUP.
Sí, però si no el fa pacte, també. Aquest és el gran problema, que la CUP ara mateix, passi el que passi, tindrà crisi o esquerda interna, digue-li com vulguis,
sí,
perquè
sí.
El que està clar és que a ningú de la CUP li agradarà fer a Mas a investigar amb el president, ja està clar. I si jo fos militant de la CUP no m'agradaria, perquè és que, diguem, forma part, m'imagino, del seu ADN polític.
I quant temps pot durar una aliança d'aquestes?
El temps que ha de durar la transició fins al referèndum final, que són 18 mesos.
O que hi hagi... Doncs,
o la moció de confiança que ha de ser correcta.
O abans, o moció de censura.
Sí, podria ser, clar que sí. Però està clar que si arribes a un acord, i a més aquest acord ja preveu, diguem, els possibles incompliments i una moció de confiança, vaja, no tens per què pensar que haurà d'haver-hi una moció de censura a 6 mesos més endavant. Més que res perquè l'acord el signes tu. Que això la moció de censura l'encapçalés la Inés Arrimada, ho trobaria normalíssim. Per què? Doncs perquè és la principal rival política, però que un partit, una coalició o una candidatura, digue-li com vulguis, amb la qual has arribat a un acord, t'estigui plantant una moció de censura, a priori té poc sentit.
Per incompliments dels pactes.
Sí, clar, però un moment, però primer arribem a l'acord, se suposa que quan jo arribo a un acord amb tu,
per
és perquè els vull complir, no?
I per impotència, perquè és que hi ha aspectes doncs, que es posen damunt la taula en aquest acord que són inviables, vull dir que simplement.
No, clar, i per tant, doncs aquí Maria, podem... Tornem a allò de podem sempre, clar, que són inviables dir... perquè estem plantejant una ruptura. Clar, que són inviables.
Doncs anem fent cantos.
Anem a fer la ruptura, és que això és el pacte.
Cantos al sol.
No,
Pasqual.
No, perquè fem una ruptura, perquè no hi ha contrapartida del pressupost.
Econòmic, clar. Sí. És dir, la quantitat de, per serveis socials, això...
Exactament, 3.000 milions o 5.000, no sé, diu 200, i encara no sé d'on els trauran aquests 240.
No arriba al doble del que hi dedica l'Ajuntament de Barcelona.
I en general, per mi, encara que ho han venut, no sé per què, com si fossin les grans propostes i no sé què, són brindis al sol, o coses que ja s'estan fent, o són brindis al sol.
En tot cas...
O que s'han volgut fer i no s'han arribat a fer.
Imaginem-nos per un moment que aquest acord tira endavant amb aquestes mesures. L'acord és de les dues bandes. L'incompliment no serà només de Junts pel Sí, perquè sí... conjuntament hem acordat fer aquest pla de xoc social i després ens en donem compte que no tenim els calés,
sí,
això no serà culpa de Junts pel Sí, entenc. Serà culpa del millor de l'acord.
La CUP no entrarà al govern,
No, clar, clar, està clar.
És que a sobre no entra al govern, per tant no es crema gens.
Clar, però un moment, repeteixo, si tu has arribat a un acord de gastar-te 300 milions amb el pla de xoc social i després resulta que no els tens, potser el pacte està mal fet.
Si l'incompleixes, el CUP dirà jo no he sido.
Jo no he sido, però tu vas dir que ens els gastaríem.
Va,
I m'imagino que la CUP és conscient.
Però no li toca gestionar les partides.
Però a veure, una cosa seria que tu tens una bossa de 1.000 milions i decideixes com te'ls gastes. Val? I m'imagino que aquest acord no l'estaran fent sense saber quina és la bossa dels calés.
Doncs...
La bossa dels calés és tanta. Llavors,
no ho sé.
Doncs llavors esteu dient tant com que els de Junts pel Sí i els de la CUP són una mica tontets.
No.
Perquè estan decidint una cosa per la qual
fan
la carta als Reis.
Exacte, fan creure que allò es pot aconseguir.
Sí. És una carta als Reis.
Val? No, jo estic sorprès, perquè jo penso que el que... amb tot pla de govern o amb tota campanya electoral, està clar que promets més del que podràs fer, i això passa sempre. Ara bé, ara ja no estem en campanya, ara estem decidint justament aquestes dues forces com serà l'hipotètic govern de Catalunya, no oblidem que de transició, perquè el que ens plantegen no és un govern autonòmic de Catalunya, sinó que és un govern de transició cap a la República Catalana.
Sí, però
embolica que fa fort.
A final de mes...
Que jo entenc que no t'agradi, Josep Maria, però és que és l'acord al que estan arribant.
Sí, però ja es veu on porta. Portem 3 mesos sense govern, imagina't.
Però, Josep Maria, estan fent l'acord i tenen temps per fer-lo, o no? I ara el diumenge sabrem si sí o si no.
Queden 3 dies.
Sí, clar. I llavors la setmana que ve, quan vinguem a la tertúlia, quan toqui la següent... Ja podem decidir.
Crec que seran més interessants els dinars de cap d'any i de Reis, Trobo de la sort...
No, però el que, amb acord o sense, llavors podrem dir això es podrà tirar endavant o no, o ja ho veurem, o podrem dir, no, mira, s'ha trencat la baralla i tenim eleccions al març, i amb aquestes eleccions veurem en aquest cas si Junts pel Sí té més o no té més, eleccions que jo crec que no arribaran,
Jo crec que la CUP s'ha equivocat, havia d'haver posat l'assemblea un dia després del dia 27, perquè...
El dia dels innocents.
Ens ho acabéssim de creure tots plegats.
Home,
jo volia dir...
Si algú desconnecta el diumenge i dilluns obre algun diari que faci alguna broma al respecte, doncs pot fer mala sang, això. Arriben a un acord o no arriben o...
Jo només volia dir, primera, que no sé per què ens trobem amb aquest embolic, perquè van dient que ha de governar la llista més votada.
Qui ho diu?
Per com a mínim el PP.
Ah.
Ja, però el PP, que jo sàpiga, no està a les negociacions de Junts pel Sí i la CUP.
Bueno, però si haguessin donat els vots o s'haguessin anat tots de vacances, ja no estaríem com estem. Diu, s'ha de governar la llista més votada. Bueno, però resulta que això només és quan guanyen ells.
El PP en cap moment t'està dient que no governi Junts pel Sí. El que no s'hi posarà, està clar.
Segona, jo crec que aquí hi havia dues versions. O sigui, la CUP es pensava que el Mas era un sàdic i que li agradava que els nens no anessin al menjador, que li agradava que hi haguessin cuis a la Seguretat Social, que li agradava que no sé què. I deia, aquest tio és un sàdic, això no es pot permetre. Llavors, el que hem de fer és això i això i això. I el Mas els diu, escolti, que això no es pot fer perquè no tenim això, això no ens arriba de Madrid, el pla, això no ens passa no sé què, no sé quantos. I el que crec és que aquests acords és un bany de realitat de dir, escolti, que tot això que dieu no es pot fer. Ah, no es pot fer, no. I jo crec que hi ha hagut una pedagogia durant aquests temps que han durat aquestes meses que portaven aquestes negociacions, per dir, miri, ja ho voldríem fer, però no podem, no ho hem pogut fer per això, per això i per això. Llavors, això són acords. Això jo crec que és dir... nosaltres...
De moment no són acords, diuen, són propostes.
Propostes, exactament. I només que hi hagi al final una addenda que digui, i tot això, posem la màxima voluntat perquè això es realitzi, però si no es pot fer, no es pot fer, només que hi hagi això, doncs ja...
No, però jo ho dono per sentat. Vale, però el que està clar, ara el que passa és que la CUP és molt i molt i molt independentista, i la CUP és molt i molt i molt d'esquerres. I ara una d'aquestes
quedarà truncada. Escolta, i molt i molt antisistema, diuen.
Sí.
Llavors aquí és allà on no em lliga tot. No em lliga perquè en el fons està pactant amb el sistema.
Amb el sistema, esclar.
Però en el moment que et presentes a unes eleccions, per molt antisistema que siguis, ja jugues al sistema. Perquè jo puc ser antisistema cremant contenidors, i no estic dient que algú faci això ni molt menys, però jo puc ser antisistema des de fora. Però en el moment que et presentes a unes eleccions, part del sistema l'assumeixes. Si vols, per canviar-lo, però part del sistema l'assumeixes. I és normal. Ara bé, el que passa el diumenge és que els de la CUP, molt i molt i molt independentistes, si guanya els de molt i molt i molt d'esquerres, se sentiran frustrats. I al revés, si s'acaba optant per investir el Mas, seran molt i molt independentistes, però potser el que haurà perdut aquí és la gent molt i molt d'esquerres, que no li fa gens de gràcia, com a la majoria, que el Mas sigui president. I aquí, per això parlava de l'esquerda interna de la CUP, perquè aquí hi haurà la meitat de la gent, no sé els números, però hi haurà bastanta gent que quedarà descontenta. Però...
Sí, però fixa't que aquí hi ha una cosa que ja s'ha dit, però que no s'ha remarcat prou, que sembla que, Junts pel Sí almenys, se la juga tot, s'ho juga tot amb la persona del Mas. Perquè aquest acord, els de CUP no es cansen de dir-ho, nosaltres el signaríem avui mateix tots, si el Mas fos reemplaçat per un altre. Jo, i aquí això, no s'ha cedit.
Això no ho entenc, perquè, a veure, si el Mas és reemplaçat per algun altre, d'aquí, de Convergència,
sí,
farà el mateix sí, que el Mas? El Mas no fa el que és,
sí, li surt dels nassos. Però és un referent del que ha passat i de les retallades i de moltes històries. I
però
això
no
canvia
és el Mas
d'alguna...
el referent d'això, és Convergència, en tot no, cas, però no el Mas.
El president
però
és el que té...
Jo penso que també és comprensible que en aquest cas, en un acord, la força que té 62 diputats contra la que té 10, vulgui també, entre cometes, i no entre cometes, imposar el seu candidat.
És lògic.
A mi sí, em sembla
és
molt lògic.
Primer, un candidat que no va primer de llista, vol dir que l'han amagat d'entrada. Alguna no, cosa passa
des
amb el candidat.
Des del principi era el candidat de la presidència.
Però amb alguna cosa passa. Aquí hi ha hagut un problema d'entrada, que no s'han atrevit a posar-lo al capdavant. No. I ara l'exigeixen
no
i no l'imposen.
Han
no
posat al capdavant a persones que sabien que els hi donarien vots d'altres forces polítiques.
El però cap... els hi donarien igual si haguessin anat al darrere.
El cap de llista, el cap de llista els hi donava vots d'antics iniciativa.
Correcte.
La segona i la tercera, no sé de qui els hi donava vots, de l'ANC i de no sé qui.
Però igual si la segona els hi donava podien continuar doncs, seguint la segona i la tercera i al capdavant ser el referent d'aquest
no,
projecte.
Jo estic absolutament en desacord que el cap de llista no sigui el president. Estic absolutament en desacord. No és, no és problema de la meva força política. Però em sembla la mateixa tonteria que ara Podemos estigui dient que pactaria amb els socialistes si el Sánchez no fos el Sánchez i hagués un independent.
Oh, i Ciudadanos,
a veure,
i Ciudadanos que diu que per
a què juguem?
Ciudadanos diu que per contra del Rajoy posin una persona això, independent això, de prestigi.
Això és el que diu la Maria.
Sí. Bueno, ella deia de Podemos.
No, era Podemos, és Podemos el que sí, diu que posi una persona.
Sí. Podemos diu això, eh?
Sí, sí.
Sí. És, em sembla allò, jugar el joc
en tot,
de...
En tot,
no
cas,
sé
en tot cas, les cartes estaven sobre la taula des del sí, principi. I tothom sabia que el Mas anava de número 4, però que a la vegada era el candidat a la presidència.
Sí,
i que Junts pel Sí, des del principi, ja va explicar... que el cap de llista, perdona, que el candidat a la presidència seria l'Artur Mas. I sí, és lògic que ho defensin fins al final, és la seva proposta i tenen 62 diputats.
Algú ha arribat a dir que si després no hi ha acord i la CUP diu que no, que dos dies abans del dia 9 de gener Mas fa un pas enrere i posen...
Ja pot ser, clar, ja pot ser. O sigui, que jo penso que abans d'anar a unes eleccions voldran tant la CUP com Junts pel Sí voldran mantenir aquests 72 diputats.
Exacte.
I si al final, com tu dius, arriba un dia que és ja o signo convocar eleccions, o mira, llavors el Mas sortirà a la plaça Sant Jaume, es farà un araquiri, iau, i el següent. I pot ser que passi, sí. Ara bé, jo estic segur que això, no li agradarà Junts pel Sí, i l'alternativa ja, d'alguna manera, estaràs començant un govern incòmode, encara que sigui de transició, i per tant, potser abans de fer això sí que diuen ja allò que diuen de perdidors al Rio i eleccions al març. I en aquestes eleccions al març...
Mas o març.
Mas o març, amb aquestes eleccions al març, penso que llavors la CUP, un dels sectors que hagi perdut, que en aquest cas seria l'independentista, perquè són molt d'esquerres, però en aquest cas els molt independentistes haurien perdut per no haver, diguem, fet possible la transició cap a la República Catalana, part d'aquesta gent no votaria la CUP, penso jo.
Jo al revés, per agafar més força,
Penso que no.
Jo el que no sé si a les noves eleccions del març, en el suport que existeixi, el Mas es presentaria de cap de llista o no.
Ha dit que sí. Ell ha dit que sí. Que hi tornaria.
Sí, sí, ell ha dit que sí.
El que passa que això és incongruent amb el que va dir ja fa dues eleccions sí, passades, que va dir que eren les últimes, no?
No, aquesta sí.
Doncs ho hem de deixar aquí. Hem arribat ara bé al punt de les 10 del matí. Gràcies al Joan Ramon Armadàs, a la Maria Sansa, al Josep Maria Balcells i al Pasqual Dussó. Bon Nadal a tots
i bona entrada d'any.
Un venturós 2016. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem amb les tertúlies el dia 11 de gener, si ho he dit bé, que és dilluns. Tornarem a reprendre les tertúlies. Haurem superat el 9 de gener. Ja veurem com ens trobem aquella setmana. Ja ho veurem. Això ja ens
deixarem de ciència ficció.
Gràcies, fins una altra.
Hello. el gall del monestir.